Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8, les 9 i 3 minuts. Segueixo l'hora antiga. El millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui programa 139, 35è de la quarta temporada del Nitrat, en què tornarem a parlar de tot el que bonament es pugui.
Avui de nou amb els bastoners de Sant Cugat sobre la gran trobada nacional que han celebrat aquest dissabte amb més de 1.000 bastoners de tota Catalunya i també amb els castellers de Sant Cugat.
I a més, ja ho sabeu, que us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, una festivitat pròpia o una tradició catalana, o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust al telèfon 93-675-1587, 93-675-1588, o bé per les xarxes socials a @radionitrat al Twitter i a @radionitrat al Facebook.
Molt bé, i si ens proposeu bèsties, sapigueu que tindreu opció de guanyar un llibre del Celler Llibres que patrocina la secció de Quina Bèstia que fem aquí amb en Marc Travé. Abans, però, si podem i si tot va bé, farem un breu repàs de l'actualitat de les entitats que, certament, aquest cap de setmana l'han feta bastant grossa. Ja ho hem dit abans, bastoners i castellers, anem a per ells. Vinga, va, som-hi!
Què és notícia?
Gran trobada nacional dels bastoners que han posat cap per avall la ciutat.
La colla bastonera de la Unió Santcugatenca ha organitzat aquest any la trobada nacional de bastoners de Catalunya com a colofó del seu 25è aniversari.
En parlem amb Esther Madrona dels bastoners de Sant Cugat. Esther, bon vespre.
Hola, què tal?
Com anem? Com ha anat aquesta trobada? Com va anar? Bueno, espera, de moment, com va el descans, la ressaca d'aquest gran cap de setmana bastoner?
Pues bé, prou bé. De fet, jo crec que ahir estava menys cansada que avui. Jo crec que encara ahir estava amb una espècie de subidor entre tots i avui ja la tornada a la vida real, la tornada a la feina, ha estat una cosa tirana dura.
Tirana dura. Doncs bé, parlem d'aquesta trobada. Dissabte, reuniu més de 1.000 bastoners a Sant Cugat durant tota la jornada. Més de 50, o sigui, però unes 55 colles, pot ser?
Exacte, sí. Més de 1.000 persones, que això eren unes 55-56 colles, ara no m'ho facis de memòria perquè ja no me'n recordo, però bueno, el resum és que moltíssima gent, moltíssimes colles i molt gran tot.
Molt gran tot. Molt gran també la tasca de voluntaris, perquè déu-n'hi-do, per fer anar aquesta gran trobada heu necessitat de les mans, dels cossos, dels peus, dels caps, de les veus de tothom disponible a Sant Cugat d'aquests dies, de les entitats, que déu-n'hi-do el que ha costat trobar voluntaris, no?
Exacte, bueno, de fet, ha costat i no, és a dir, sí, no, ha costat perquè demanàvem més de 200 persones, que clar, demanar 200 persones, però unes quantes persones es queda demanes, però realment jo crec que podem estar molt contents i més ben dit, podem estar molt orgullosos de la gran rebuda, o sigui, de la bona resposta que ha tingut la trobada des del minut zero, no? En el primer moment en què vam començar a dir ei, que pel dia 10 de juny no et facis plans, que necessitaré que em donis un cop de mà amb la trobada, hòstia. La gent deia sí, cap tipus de problema, la gent agafava el mòbil, s'ho apuntava i, bueno, vull dir que ha costat perquè 200 persones són difícils de trobar, que hi ha pobles amb menys de 200 habitants, per tant, no? Per fer una mica la comparativa,
sí.
Però realment la gent a qui li demanàvem, tothom s'animava superràpid, i ja està, i especialment la gent de la nostra colla, la gent dels bastoners de Sant Cugat ens ha donat un cop de mà molt fort, no? sense tots ells sí que no haguessin pogut fer res, no? Sobretot sense els pares de tota l'escola de bastoners no haguéssim arribat enlloc.
Durant els darrers dos mesos hem vist com els bastoners de Sant Cugat s'implicaven a qualsevol tipus d'activitat que veiessin disponibilitat de fer de voluntaris per ajudar altres entitats per també demanar d'aquesta manera el retorn amb un cop de mà durant aquesta trobada nacional. Realment us hem vist molt presents a tot arreu demanant, insistint, però és que realment pagava la pena.
Jo crec, perdona que et talli, però jo crec que els bastoners, si més no, ja no sé com a bastoners o a nivell individual, crec que comptem amb un gruix de gent que és realment implicada en tot el que passa a Sant Cugat, sigui el nostre 25è aniversari, sigui la ciutat que acull la trobada nacional de bastoners, o no passi res d'això,
No, però
sí,
que,
jo recordo
més enllà d'això,
les trobades de geganters sense que nosaltres féssim anys, sense que nosaltres organitzéssim res, que hi eren presents també, per tant, potser sí que se'ns notava més perquè cridàvem en veu alta dient ei, que nosaltres també érem voluntaris, potser en aquest sentit sí que igual la percepció és que hi hem estat més, però realment hi hem estat igual.
No, com sempre, però al final tots intentem moure això entre tothom, però clar, justament aquest any...
Exacte, la coordinadora d'entremesos aquí ha tingut un paper fonamental,
vital.
No? Suposo que des de la seva creació, una de les intencions, una de les raons de ser de la coordinadora és precisament aquesta.
No, justament comentàvem això perquè és que ens encanta, que realment quan calen mans apareixen.
És bonic, sí, evidentment. Mans sempre en fan falta i mans sempre n'hi ha, per tant, simplement és buscar-les i crear la necessitat de donar-les.
Ja fa un any que sabíem això, no exactament un any, però ja fa molt de temps que sabíem que els bastoners farien aquesta trobada nacional. A la feina a nivell intern de les juntes ha sigut bastant intensa. Us sentiu realment reconfortats amb el que heu viscut aquests dies?
Oh, doncs la veritat és que sí, jo crec que la recompensa de tot plegat ha estat veure la cara de felicitat de tota la gent que ha participat a tots els nivells, i estigui amb la gent de la nostra colla, que realment es veuen, no?, les ganes d'estar aquí, les ganes de sentir-se com els protagonistes, no? També potser el punt aquest egoista de dir, ei, que això ho hem muntat nosaltres, no? Això fa lleig de dir, però realment és una cosa molt bonica. I totes les colles que han vingut a ballar, totes estaven supercontentes, superagraïdes, per tant... Hem estat molts dies sense dormir o molts dies dormint poc. Hem pensat molt, les neurones jo crec que ara mateix volen marxar a Cuba de vacances. Però el que importa és el resultat final i la rebuda que ha tingut la trobada a la nostra ciutat, i crec que en aquest sentit no ens podem queixar per res del món.
La Mercè Conesa, l'alcaldessa de la ciutat, deia que una part principal de l'ànima de la ciutat és justament la cultura popular i tradicional, i sense ella no tindríem ni identitat ni la riquesa cultural que tenim. Això són declaracions seves i no ens estem inventant.
No.
Però realment heu sentit que el consistori, que l'Ajuntament de la ciutat ha posat de per seva perquè això fos possible?
Realment sí, realment hem treballat des del minut zero de la mà de l'Ajuntament, i en aquest sentit tenim poques queixes, no? O sigui, el món perfecte no existeix tampoc, ni de cara, ni d'ells cap a nosaltres, ni de nosaltres cap a ells, però sí que no tenim cap tipus de queixa. Ens han donat tot el recolzament que hem necessitat en tot moment, tots els tècnics de cultura sobretot han estat per nosaltres preguntant què ens feia falta, ajudant-nos en moments en què nosaltres ens quedàvem encallats perquè potser no som professionals d'aquest sector, i bueno, Jo crec que s'ho han currat, realment, han fet una feina monumental. Nosaltres també, però perquè nosaltres ens la sentim nostra, no? La vivim d'una forma diferent.
Molt bé.
Digue'm, perdona?
No, que evidentment, que si no la sentiu vostra ja no sabem qui se la pot sentir.
Com?
Que si no us la sentiu vostra, aquesta feina...
Difícil. Claríssim. Però bueno, nosaltres treballàvem més des del sentiment i ells treballaven més des del cap, no? Potser. I això ha estat guai, Gràcies a això jo crec que han passat coses que si no haguessin passat.
I ara la part important, bé, més enllà de que una de les preguntes que tenim era, bueno, i la gent de fora què diu? I hem vist que molt contents, que realment que les colles bastoners crec que han sortit prou satisfetes de la trobada nacional.
I tant.
Però l'altra pregunta és obligada, la festa què tal?
La festa molt bé, curta, però molt bona, molt bona. Vam tenir la sort de que la Golden Beat, que és un grup de versions, ens digués que volien tocar la nostra festa, i per tant allò va ser un desmadre controlat, però un desmadre. El sopar també va ser tot un èxit, tots els bastoners van quedar molt contents de la gent de Gota de Gust, que és l'empresa de catering que ens va preparar unes impressionants fideues, dic unes perquè vam tenir en compte tot això típic que passa ara, que només hi trobaran alguna cosa, doncs això vam tenir molt en compte i la gent estava molt contenta. Per tant, el que seria per mi la festa, que és el sopar i el concert, no? Que ja els pals estan guardats, els picarols i les faixes ja estan dins de les bosses, crec que això va ser un èxit rotund també.
Molt bé. Doncs, Esther, contents des d'aquí del NITAC que hagueu pogut gaudir d'aquesta trobada, sobretot fer-la, però també gaudir-la, que és més important, sobretot.
I tant, i tant.
Fem les coses per gaudir-les. I res, ara pensant ja en Festa Major, no?
Pensant en festa Major, sí, ara claríssimament. Estem a res, 15 dies de Festa Major. De fet, avui, ara, aquesta tarda, hi ha hagut la presentació, no? Que és una mica raro, em sembla, perquè primer hem fet com presentació als mitjans, després presentació normal, aleshores hi havia com un... com una confusió d'hores.
Sí.
Jo em pensava que arribava tard, però resulta que he arribat d'hora.
Coses que passen de no saber ben bé com, qui mana aquí en aquest sentit, però vaja.
Exacte. Sí, però bueno, ha estat bonic. Ens han explicat les novetats d'aquest any, tot el que és igual, que és, jo crec, la majoria de coses, per sort o per desgràcia, que té aquesta Festa Major. I això, bueno, ja quan tots els encuentrem rebem a casa el programa de Festa Major, que ens han dit que el rebríem a les bústies, bueno, tenen ja la primera sorpresa de Festa Major preparada.
Molt bé, doncs estarem al cas d'aquesta sorpresa i que és el que fareu els bastoners d'aquí a 15 dies pels carrers de la ciutat. Esther,
jo crec que d'aquí 15 dies descansarem una mica, aviam si ho aconseguim.
Entesos, doncs... Esther, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Enhorabona
gràcies
per aquesta gran organització de la Trobada Nacional de Bastoners i acabar de gaudir d'aquests 25 anys de la colla.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, Esther.
Adéu, merci.
I no marxem gaire del telèfon perquè els Castellers de Sant Cugat han tornat a fer la grossa aquest cop a Sabadell.
A l'aniversari dels Castellers de Sabadell, els de la camisa verda han tornat a descarregar la tripleta de 8 per tercera vegada enguany i, a més, hi han carregat el pilar de 6, completant una gran actuació amb un regust agradós, podem dir,
Tenim fa estona Biel Samsó al telèfon, un dels caps de colla, Bert Collserola. Biel, bon vespre, bona tarda, com estem?
Hola, bona nit. Acalorats.
Acalorats, mare meva.
Doncs. Acalorats.
Ja saps com ens haurem de posar. Bueno, és igual, Biel, com estem? Com van els ànims a Cals Gausacs?
Bé, a veure, tinguem en compte que portar tres tripletes amb el que, un mes enrere, com si diguéssim, és una bestiesa, no? Estem molt contents, la veritat és que sí, el tema del Pilar de Sils, el que dèieu, no? Aquest puntet agradós, és un castell que tenim, és un castell que estem treballant a l'assaig superbé, els nervis de plaça... Mira, si em preguntes què tal estan els ànims, avui he parlat amb tots els pilaners i el mal que tenen més gros és el cor de no haver pogut descarregar aquest pilar i les ganes que tenen de tornar-hi tots i cadascun dels membres. Per tant, crec que dintre d'aquesta petita insatisfacció, tranquils, perquè hi tornarem.
El pilar 6 que s'havia descarregat fins a 6 ocasions, no m'equivoco, a l'assaig, i que no va poder reixir del tot a Sabadell, però que realment tancar una actuació com la tripleta de 8 a Sabadell és tot un què. Però déu-n'hi-do el que us ve ara, no? Teniu un cap de setmana ben complet.
Ara venen dues actuacions molt importants. Fem un doblet Reus-Vilanova. Portem anunciant des de principi de temporada de que tant Sabadell com Reus-Vilanova, o com l'anterior fins i tot a Fillentitats de Sants, no? És una mica doncs, aquest punt de Tourmalet, aquest punt fort de la temporada abans d'arribar a Festa Major, no? Els objectius eren molt clars, eren treure-hi el 2 de 8, eren treure-hi el 5 de 8, eren treure-hi el Pilar, i anem fent aquests petits passos. El 2 de 8, doncs, tret de... a banda del de Sant Ponç, n'hem completat 3 més. El Pilar de 6, doncs, hem carregat i estem en disposició de tornar-hi la setmana que ve, si totes les condicions són bones. I el que ens queda aquí a la recàmera o al forn, no? Com titulava Cugat.cat, que vaig dir l'altre dia,
exacte.
Tenim el 5 de 8 al forn. I és talment, poc més puc dir d'aquest castell. És un castell extremadament difícil, és un castell que requereix de moltíssima gent, és un castell que requereix de moltíssim esforç, i nosaltres posarem totes les eines perquè es pugui treballar amb excel·lència a l'assaig i, per tant, tenir la possibilitat de portar-lo aquest cap de setmana. A partir d'aquí, hasta aquí puedo leer. És que no depèn més de que els dos assajos propers siguin perfectes com per poder plantejar-nos portar-lo a plaça el diumenge.
Ja ho veus, no? Que no hem preguntat exactament què és el que volíem fer els Castellers de Sant Cugat, però el cap de colla ja... Ho vol dir, és que realment està al forn el 5 de 8 i vol sortir a plaça en algun moment o altre abans de Festa Major. Una Festa Major que també... Digues, digues.
Crec que em mossegaria la llengua, però... No, crec que en aquest sentit... No, és que... A veure, crec que en aquest sentit, aquest any estem sent molt clars, tant l'Àlex com jo, amb els objectius que tenim de temporada i els estem marcant... Intentem ser molt evidents fins on volem arribar perquè els objectius finals són majúsculs, van més enllà que el 5 de 8, com podia ser l'any passat, no? I per anar més enllà del 5 de 8, doncs el 2 de 8 ha d'estar normalitzat, el 5 de 8 n'hem de poder parlar amb claretat de quan el volem treure. De fet, se'ns ha retreçat una mica la feina, els últims mesos d'assaig, doncs el fet de que el 3 de 8 no arribés quan volíem, el fet d'algunes certes baixes en ocasions en assaig, doncs no ens ha permès treballar-lo fidelment com es mereix aquest castell, i per tant se'ns ha retreçat. A partir d'aquí, és el de sempre. Si el treball és constant, els resultats arriben, i no ha de ser el nostre màxim objectiu aquest any. Si més no, el que ha de ser és aconseguir consolidar-lo, com no l'hem tingut mai, no? Però no és el nostre repte superior, i llavors crec que en aquest sentit hem de poder normalitzar parlar del 5 de 8, però parlar amb claretat.
No és un castell
fàcil, i no és un castell que ens sortirà de sota les pedres de la Canigó, sinó que és un castell que hem de construir molt, molt, molt treballadament.
Les pedres, les pedretes que també van posant base per nous castells, que sabem que els Gausacs estan assajant i que volen treure el cap, sinó aquest any el més aviat possible. Festa Major. Ja vau avisar a principis de temporada que la Festa Major volíeu que fos una actuació tranquil·la, on no hi aniria res que no hagués sortit abans a plaça. Pot ser?
Sí, aquest és la nostra línia. A veure, tenim moltes ganes de mostrar-li al poble que som una colla solvent, que som una colla segura, que som una colla que treballa molt intensament els castells, que els viu molt intensament. Per nosaltres la Festa Major és de les diades més importants de l'any per la mostra cap al poble. I el que més greu ens sap, quan l'Àlex i jo analitzàvem les temporades, no les dues nostres, sinó totes les temporades anteriors, ens adonem que el nostre percentatge de caigudes generalment es concentra a la Festa Major. I creiem que és un tema de pressió, és un tema d'hores. La gran majoria dels nostres castellers estan en moltes altres entitats. Són molts dies de Festa Major, però no per la festa, no per l'alcohol, no pel d'això, que segur que també influeix el cansament, no bàsicament per això, sinó perquè tots els castellers treballen per la Festa Major, molt. I això significa que quan un dels últims actes d'aquesta Festa Major és la Diada Castellera, a les 6 de la tarda, amb bioritmes canviats, amb gent que porta molts dies treballant, amb no sé què, i vas absolutament a màxims, és a dir, et poses una pressió molt gran per mostrar-li al poble que tens un nivell excel·lent, al final tot això et pot arribar a passar factura, no? I en certa manera el que nosaltres plantejàvem és anem a ensenyar al poble que som una colla molt solvent, que és que ho som. És que tenim dues o tres caigudes l'any, com a molt. Som una colla amb un percentatge molt alt de castells descarregats. I en certa manera tenim moltes ganes d'ensenyar-li això al poble a la Festa Major, que és quan més gent ens mira i quan més gent ens pot admirar, no? I crec que és un objectiu. A partir d'aquí, la nostra línia de treball és aquesta. És evident que el 2 de 8, el 3 de 8 i el 4 de 8 són castells que tenim consolidats, que si el Pilar de 6 continua el dia, doncs és un castell que també hi podria anar. I en el cas del 5, bueno, doncs és aquell punt emocional, no sé com dir-t'ho, és aquell punt que quiero però no puedo, quiero però, saps?
Bé, tot costa,
si no, ja ho sabem. Si no va a Vilanova, però resulta que el treball és molt, 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 molt bo i és l'únic castell que podria ser nou, pues, bueno, potser ens ho podríem tornar a pensar, no cal ser més puristes que el papa, perquè ens entenguem. Però sí que no és el principal objectiu.
Bé, però sempre és allà. Com tota la colla, que sabem que realment té ganes de portar castells grans a plaça i seguir gaudint d'estar portant ja, de fet, castells grans a plaça amb solvència, com s'està mostrant per tot el món casteller, que realment estan sent una colla seguida. Biel Samsó, moltes gràcies per atendre'ns. Veiem que aquesta setmana es presenta intens i que, per tant, anirem a veure uns castells de Sant Cugat amb ganes de seguir apretant. I res, molta sort aquest cap de setmana i molta sort aquí a la Festa Major si no tornem a trobar-los per aquí al Nitrat.
Moltes gràcies. Només una dada al que tu deies. Portem més castells de 8 que de 7 i crec que això a nivell de colla és un gran pas evolutiu. I tal com tu dius, confiem que aquest cap de setmana seguim en aquesta línia. I tant, moltes gràcies per contactar amb nosaltres.
De res, a vosaltres per atendre'ns, com sempre. Biel, que vagi molt bé, ens veiem a l'assaig, si cal, i a la plaça.
Perfecte.
Adéu-siau.
Adéu.
Doncs després d'aquestes trucades als bastoners i als castellers, que realment estan vivint moments prou intensos, anirem uns breus instants a publicitat i de seguida tornarem amb un especial Pablo del Canto. Som-hi, fins després!
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM. Ui, això no és Cugat.cat? Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe a Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat és informació local.
Cugat.cat és diari, és televisió, és ràdio, és internet.
La informació que necessites cada minut, les 24 hores del dia, 365 dies l'any.
Quan vulguis i des d'on vulguis. La informació a Sant Cugat és Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Quina bèstia!
Mentre acabem de ballar aquesta cinta, que és la millor cinta del programa, en diferència.
Doncs sí.
Ara ja sí, confirmada. Abans era la de la Bet, però bueno, és igual, Bet, t'han pres el relleu, tio.
La de la Bet és maca, a mi m'agrada molt.
A mi em mola molt.
Però és que la meva és més tranquil·leta i clar, aquesta li dona com molta canya a la secció. Clar.
Parlant de seccions, parlant de coses, 35è programa d'aquesta temporada del Nitrat. Ens queden dos programes.
Oh.
Sí.
Per acabar aquest any ens quedarem als 30... Als 37.
Sí.
Clar, 35 més 2, 37.
5 i 2. Bueno,
no soc ni de lletres ni de números, o sigui, que vulgui faci. Ha sigut un gran any.
Sí.
Ha sigut un bon any.
Sí.
Bon any. Hem fet coses guais, hem fet coses divertides, hem contactat amb gent graciosa. I tenim molts membres del programa que tenen una secció, la Bet té les històries que ens porta de Valls i de la Catalunya Nord, en Marc ha estat tot l'any fent les bèsties i bestioles de Catalunya, en Jordi ha fet la que li dona la gana, jo he fet alguna cosa de tant en tant, i hi ha una part oculta del programa que és el nostre tècnic de so, en Pau del Canto.
Hola, bona nit.
Que de tant en tant es deixa sentir la seva dolça i avellotada veu.
Bueno, em deixo sentir poc, però...
Molt poc et deixa sentir, cert.
Algun dia...
És críptic, està dins una cova. Us ho heu d'imaginar com si estigués dins una cova, perquè de fet està dins una cova.
I que consti que és perquè vol.
Exacte.
D'acord.
Què va passar, Bet?
El Marc Martínez acaba de passar.
Ah, bueno, doncs adéu, Marc Martínez.
No, ha passat així com molt ràpid.
No.
Amb la guitarra a l'esquena.
Era la secció del Pablo.
Avui és la meva secció.
Marc Martínez, que sàpigues que la Bet s'ha enfadat amb tu, la propera vegada te saluda.
Exacte. Com a mínim.
Aviam, podem deixar parlar el Pablo? Una vegada que es posa a parlar, tio, i passem d'ell. Pablo, aviam.
Aprofitant que estem acabant la temporada, doncs hem aprofitat per fer un repàs de tot el que hem vist. I bé, com tu comentaves, hem tingut 35 programes, hem vist un munt de bèsties, i bé, hem seleccionat avui el que, sota el meu criteri...
Ah, no, és clar, és que és la teva secció, tio. O sigui, el que t'ha sortit del pepinillo, doncs ho fas tu.
He seleccionat un parell de moments èpics de la secció de la Quina Bèstia, que ens ha donat molt bons moments, I la idea és avui doncs, repassar-los i recordar aquests bons moments que hem passat durant la temporada.
Quin és el primer moment que ens passaràs, per exemple?
El primer és la mítica entrevista als Diables de Belviche que ens portaven la rata.
Que ens portaven la rata cap a l'estudi, que vam acabar fent una entrevista
radiofònica.
Que de fet no van arribar.
Dins un cotxe.
Fita que podem repetir dilluns vinent, depèn de com...
Per què?
Perquè dilluns vinent tenim convidats.
Ah, però també, estaran dins d'un cotxe.
Que venen de més lluny de Bellvitge, per tant...
No tot pot passar, no? Doncs recordem què va passar aquella setmana, aquell dilluns. De quin dia va ser això, Pablo?
Un segon, això era... Rata de Bellvitge, programa número 16 de la temporada, 16 de gener d'aquest any.
16 de gener.
Obríem l'any... per la porta gran, per la porta grossa, amb aquesta entrevista radiofònica dins un cotxe. Som-hi!
Bueno, aprofitant que esteu ja per aquí, presenteu-vos els tres. Sí, jo vaig entrar en contacte amb la rata de Bellvitge a través de l'Eduard, que és qui ens ha parlat fins fa un moment. Diable també de fa uns quants anys, i ens vam conèixer a Mollet, si no m'equivoco.
I bueno,
des d'això i grans tertúlies, havent anat explicant què feien aquesta secció, em va parlar de la rata, em van convidar allò d'ostres, per què no vens un dia també a cremar-la, cosa que no he pogut fer, confesso encara, per problemes d'agenda. No és que sigui un tio tan ocupat, però els dies que ells tenien sortida jo no tenia la capacitat d'anar-hi.
Et prenem la paraula.
No, cap problema. Jo ja m'ho vas dir, vaig dir que encantat de la vida, i els hi va entusiasmar. Llavors em van parlar de la rata, una bèstia que jo no havia vist ni n'havia sentit a parlar, cosa que ens va portar la pregunta que després ja obrirà el magnífic debat. Però suposo que la primera pregunta interessant que us haurem de fer, i aprofiteu per presentar-vos a mesura que aneu contestant, és per què una rata? Perquè serà que no hi ha animals per fer un bestiari.
Bueno, bona nit a tothom. Jo sóc el Sergi, porto gairebé 22 anys a la colla de Bellvitge. Podria dir que sóc el més adient per donar aquesta explicació.
Si em permets un segon, Sergi.
La rata és una part...
No, dic, si em permets un segon, és veritat que no he fet el comentari. Dels tres representants en teníem un que és dels veterans, un dels si no m'equivoco, ha estat en llocs de responsabilitat dirigint la colla, i l'Eduard, que és un dels nou vinguts a la colla. Endavant, Sergi.
Doncs mira, la rata va sortir la idea de fer una part reivindicativa del barri, vale? Perquè de quan nosaltres érem petits, vull dir, als principis dels 80 i això, trobàvem rates com gats directament als carrers del nostre barri. I llavors ens va resultar una figura com graciosa, a part de diferent, com una bèstia de foc, de fer-la pel nostre barri. No? Una manera reivindicativa, social, i a més una bèstia d'una manera diferent, que fos única dintre del que el nostre altor de Diables, però ens va semblar una molt bona idea pues, fer una rata.
Una de les coses que em va sobtar, repassant moltes de les bèsties, normalment està específicament reconegut qui és el constructor de la bèstia. En canvi, en la vostra fitxa figura com que la va construir Diables de Bellvitge i companyia. Va ser una cosa col·lectiva de tots els que estàveu per allà?
La bèstia, jo encara era molt petit quan es va fer la bèstia. Podríem dir que és la generació anterior a mi. Jo ja corria per allà, però ens feien una mica fora perquè eren molt nens. Però la idea va sortir arrel d'un taller de màscares que no té res a veure amb construir una bèstia, però al ser molts participants de Diables de Bellvitge es va parlar amb el coordinador del taller de si hi hauria una possibilitat de fer-la. Llavors el noi que ens feia el taller aquest de màscares, de fibra de vidre, de fang, de tal, li va semblar un repte interessant i ens va ajudar. Però va ser una manera més aviat improvisada, perquè la bèstia que teníem fins al moment era una cosa molt petita i molt feta amb cartró i molt mal feta. Llavors va ser més una idea de la gent que hi havia en actiu d'aquella època, de dir, pues, per què no allò de fer un taller d'això construïm una bèstia? I al noi del taller li va semblar una bona idea i ens va donar totes les maneres i tota l'ajuda possible per fer-la, però en realitat la van fer els Diables. Els mateixos Diables.
Sí, això bàsicament és la definició plasmada del nos venimos arriba, no? Vull dir, comencem per una màscara i decidim que no, que una màscara se'ns queda curta i anem a fer una bèstia.
Correcte, com a data curiosa, tenen que dir que si algú ha vist la rata algun cop en viu i en directe, la rata es va fer primer amb fang, en viu i en directe, i després es va forrar de fibra de vidre. O sigui que també la manera de construir-la tampoc és atípica.
Sí,
ortodoxa. Perquè teníem una bèstia de fang de 3 metres de alt i per 3 d'amplada. I després es va fer l'estructura. També la manera de fer va ser improvisada, de gent que treballa, de gent que té idees, però no específiques de construir rates, sinó de construcció en general. Entre un serraller, un que posa l'aire condicionat i un altre que tots els que treballaven pues, vam aportar idees per construir-la.
Estem veient ara mateix la rata en imatges a l'ordinador que tenim a l'estudi, que ara en penjarem alguna foto al nostre Twitter i al Facebook i tal, i he vist moltes bèsties i n'hi ha hagut de molt estrambòtiques, però aquesta a mi m'agrada especialment pel pentinat punk que porta. És molt a favor de les bèsties més guapes que he vist. Sí, que enhorabona per la bèstia que teniu allà muntada al Bitxer.
És una bèstia simpàtica, és una bèstia curiosa, perquè me l'he mirat per activa i per passiva ja des de que em vam parlar amb l'Eduard fa uns mesos. Però també hi ha una altra cosa que m'ha fet molta gràcia, que en part explica el que comentaves ara, Sergi, però sou la primera i única bèstia de nova fornada, diguéssim, no una bèstia del 1600 que està refeta, sinó sou la primera i única bèstia que he trobat amb 2 anys de construcció. És a dir, us consta com a anys de construcció estructura i cap al 94, el 95 sencera, el 96 suposo que és la primera cremada, rebateig el 2000.
Vull dir... Sí, nosaltres sempre hem tenit un lema que diu que la prisa mata, amigos.
No, això està claríssim.
No, perquè sempre ha sigut dintre del nostre temps lliure. O sigui, nosaltres tots érem estudiants, treballem, llavors el poc temps que hem tingut ha sigut per diables, però no sempre les agendes acompanyen. No és una cosa que es pugui fer d'un dia per l'altre, no és una cosa que econòmicament tampoc ens van ajudar a les institucions, és molt complexa. De fet, ara, un cop acabada, no sembla que tingui tanta feina, però el dia a dia era una burrada de feina fer una cosa com aquesta, d'aquesta magnitud.
Jo en el seu moment vaig participar en la refeta o netejada de cara, diguéssim, del drac entonat de Sabadell, i sóc plenament conscient de la quantitat d'hores que pot suposar un... Va, doncs anem a decapar-la per tornar-la a pintar. Bueno, doncs són moltes tardes si ho fas...
Clar, clar.
Si ho fas en mode amateur.
Pablo, déu-n'hi-do, no?, el que ens has portat avui.
Sí, sí, va ser una secció absolutament brutal.
I l'Aran també fins a un punt, perquè el comentari de la Bet, quin ha sigut?
Què vols dir?
No s'hi val.
Ja. Si es diu a micro tancat, es diu a micro obert.
No, ja no me'n recordo del que dic, francament.
Va, molt bé, deixem-ho, que la Valla Xungos a un altre lloc.
Vaya chungos, sí, però amb carinyo i amb tot el respecte del món, perquè els chungos molen. Què vols que et digui?
Falten chungos a la cultura popular.
Exacte, no n'hi ha, tio, és que n'hi ha molt pocs. Tots són molt com, no? Com molt quadradets, com molt monos. No, els chungos molen.
Com molt monos, m'agrada molt això.
Per això tenim el Jordi.
Sí, però el Jordi és un chungo diferent.
Ja, però és un descentrat. En Jordi és un descentrat.
No és com aquest.
Espereu, espereu.
Molen mogollon.
Perquè és que... Justament ara que parlem del Jordi,
sí, sí.
Què ens portes, Pablo?
No, aquesta, a més, una de les... Una altra cosa que ens ha portat la secció és una de les frases
mítiques
que han fet furor a aquest programa.
Mítiques.
Quina frase és?
Tetes!
Clar que sí. És com que no tenim formació de cap mena en cultura popular, només podem pensar en això. Aviam, Pablo, què ens portes ara?
Bé, sí... anem a repassar una mica els orígens de...
Això ha de quedar reduïda a la meva secció?
No.
Una entrevista en cotxe i tetes, tio.
Ho estàs
fent molt bé.
M'he currat 35 programes perquè em diguis que el resum és el tetes del Jordi?
No, però si hi ha hagut una bèstia que...
ha triomfat.
Una classe de bèsties que ha marcat la secció han estat les víbries.
És o no?
Per demanda del Jordi, sí, és veritat.
Exacte.
Hi ha hagut diverses víbries.
Sí,
més que molasses, bous... O sí.
Sí, perquè de molasses i de bous i de lleons n'hem tingut poquets.
Cosa que la temporada vinent quedarà revertida, Jordi.
Sí, sí, 2 programes va haver-hi de víbries.
I ens poses?
I bé, repressarem un d'aquests programes.
Quin dia?
A veure, que m'agafes aquí, amb això apagat, pim-pam...
El cazador cazado.
Sí, és que... Pam-pam-pam-pam-pam...
Això que està fent la Paula ara de fer com una petita melodia amb la boca mentre busca coses, ho fa sempre.
Sí, és una cosa que nosaltres anem sentint de fons.
D'efecte professional.
És un...
No, perquè sí, per nosaltres és normal.
Hi ha moltes vegades que ens quedem com aturats amb el micròfon funcionant, però nosaltres sense dir res. I és que el Pablo ens està dient coses per línia interna, perquè a vegades té com aquesta vergonya de no parlar.
Trobat?
Això era el desembre, el 12 de desembre.
D'acord.
Ens remuntem al 12 de desembre del 2016, quan vam parlar de víbries al Quina Bèstia de Marc. Aviam, què vam sentir aquell dia? Va.
Bé, en Marc primer ens feia una gran introducció a aquesta figura, i després doncs teníem dues històries de dues bèsties, de noms molt peculiars que tot ara sentireu.
Mira, per pilota no em sentireu fes.
Va, fot-li, Pablo.
Tot, si estimo tot amb carinyo.
I tant.
Som-hi, va.
Molt bé.
Cap al 2016.
Mireu, avui porto dues bèsties, que són les dues que vaig anunciar la setmana passada, perquè ja vam parlar de víbries.
Sí.
I de... Jordi?
Tetes!
Correcte.
Que... Tens un minut menys de secció, Jordi.
Però això ho podem explotar, doncs.
Sí, sí.
Vale. Bé, doncs recordeu que la setmana passada vam fer una petita introducció que van boicotejar els meus companys sobre les víbries, que és un animal de mitologia fantàstica medieval i popular, que és la femella del drac. És bàsicament un drac amb marcats caràcters femenins, amb dues mamelles prominents, amb característiques ocellístiques, bec d'àliga, amb urpes i ales de quiròpter. Això és molt genèric, perquè ja vam explicar que hi ha víbries amb moltes característiques. Algunes tenen ales, altres no. Algunes tenen parts de serp, altres no. La majoria sí solen tenir... Jordi?
Tetes!
I...
Animent...
I parts de serp.
Ja dic tetes 5 vegades més i me'n vaig cap a casa, doncs.
La propera vegada tuiteja-ho i ja no cal que vinguis.
No, Jordi, no.
L'origen d'aquesta curiosa manera de representar l'escurçó femella el trobem en diverses traduccions del llibre El Fisiòleg. Faig un petit resum de coses que volia dir la setmana passada i no em veu deixar. Ahí ha quedat eso.
Tira, tira.
Però per què no et vam deixar? No ho entenc, eh? Si no et vam boicotejar res.
Per això que estàs fent tu ara mateix.
Ah.
D'on van sortir tot el reguitzell de bestiaris que es van escampar per Europa durant l'alta i la baixa edat mitjana. Potser la representació gràfica més reculada la trobem en el bestiari de Berna, al segle VIII, on apareixen una parella de víbries, escurçons, mascle i femella. A partir d'aquí es poden trobar diverses representacions de víbries que intenten reproduir gràficament allò que recullen els diferents bestiaris. En l'arquitectura romànica, la víbria s'acostuma a representar en parella, el mascle, una serp amb cara d'home barbut, i la femella, una serp amb cara de dona que apareix amb el ventre, pel ventre obert, amb dos petits escurçons.
Ah,
sí.
Cosa bonica.
Ja vam comentar la setmana passada que el 1399 és per aquí a Catalunya on està documentada la primera aparició d'una víbria, que és la de Barcelona, que es recull al llibre de les solemnitats, i bueno, ha estat anomenada de diverses maneres. Lo vibre, víbria, víbria, ve alta, ve baixa, vull dir, té diferents noms, però sempre simbolitza l'infidel. Per tant, no és estrany que quan Sant Jordi ha de lluitar contra una fera, que ha deixat allò que els moros van fer fora, a la gent de la cova del drac de Sant Llorenç es recorri a la víbria per fer aquest paper. Doncs bé, avui us he portat dues víbries. Dues víbries amb noms ja prou divertits.
Bonics.
Aviam.
A veure.
La primera d'elles és la víbria trempada.
Bé!
La víbria trempada és una figura feta de... pertany a Badalona, fet amb fibra de vidre l'any 1990, té un pes de 80 quilos, la va construir la constructora Montse Oriol, unes figures que hem de reivindicar molt bé, no sé si us heu fixat, però de moment hem parlat de 5 constructors de bèsties, 3 dels quals eren dones. Tenint en compte que normalment les parelles de bèsties solen ser homes, i és un món que s'associa molt, com ja vam parlar una vegada, allò de si la cultura catalana era un tant misògina o no.
Exacte.
Jo vull reivindicar que moltes de les bèsties construïdes, si com aneu veient, les han fet dones. Les mides d'aquesta víbria són de 370 centímetres de llargada, 70 d'amplada i uns 2 metres d'alçada. Es carrega interiorment per dues persones. Em sembla que és la primera bèstia que porto carregada per dues persones aquí al nitrat.
Sí, perquè normalment és una.
Deu ser grossa.
té un punt de foc. Hem posat al tuit abans una imatge. I, bueno, té una dada molt sorprenent, i és que he dit que la porten dues persones.
Sí.
Té un personal que requereix per pirotècnia, música i tal, però segons les dades que consten al registre del bestiari, a la colla són uns 80. Vale? I la festa que li és més pròpia és el correfoc infantil de Badalona al maig. Una de les coses que m'ha sorprès molt és perquè he estat indagant i tenen una pàgina web prou interessant amb bueno, igual li cal una rentada actualitzada de tècnica.
Passar-hi un Windows 7, sí, o alguna cosa així, no?
Però tenen unes quantes coses, la veritat és que prou interessants. D'entre ells, la història una miqueta de la colla, que va començar el 1983 amb els monitors de l'Esplai Ketchup de la parròquia de Santa Maria de Badalona, que van decidir fer un drac per la rua de Carnestoltes. I així va néixer un drac amb el nom tan original de El Més Petit de Tots. que era un dragonet petitó amb uns travessers de fusta amb un cap de drac, no? A partir d'aquí es van anar animant, van fer el drac trempat, que està inspirat amb les formes i els moviments de les guites de la Patum. El 90 van decidir fer la víbria trempada per fer-li la parella,
la companyia. El drac trempat.
Però el 98 van decidir fer la baldufa i el 2002 ja es van constituir com a Badalona Bèsties de Foc, que va acabar derivant amb una associació que ja, diguéssim, es muntava i van fer uns dragonins el 2002. Vull dir que,
dragonins?
Sí, sí, una colla que va decidir començar a fer una coseta amb un cap de drac, n'han acabat sortint mitja dotzena de bèsties. I m'ha fet molta gràcia una frase que et veig, te l'haig de dedicar, i és que no hi havia cap constància a Badalona que hi hagués hagut un drac que participés a les processons de Corpus.
Ah, vaja, no n'hi havia cap.
Especifiquen que no és que no n'hi hagués hagut, és que no en tenen constància.
Ah, doncs possiblement n'hi havia, però no està escrit enlloc. Ens hem quedat així com una mica... Com?
Sí,
sí, el tall ha estat una mica poc suau.
Una mica, saps què dius? Ai.
A little bit softer.
Déu me'n guarda criticar la feina del meu tècnic de so i del meu excel·lentíssim senyor director.
Però si n'he fet res.
Anava a dir, però si l'excel·lentíssim director ni idea.
He vingut aquí a les 8 com amb molt feina.
Imagina't. Aquí ha sigut el nostre excel·lentíssim tècnic de so.
I això que avui he vingut.
Exacte. Falta, no el tens, l'efecte de so, no el tens,
En Jordi m'estava demanant, fa estona que no et poses amb...
El tenim.
El tenim, val, fot-li. Ara, perfecte.
Au, dolió.
Bé, i fins aquí el repàs de Very Best Moments
de les bèsties.
De quina bèstia. Hi ha hagut molts moments, hi ha hagut bèsties molt xules.
Quin és el que t'ha agradat més a tu, a part d'aquestes dues?
Home, jo també havia seleccionat el mamut.
Un mamut.
El mamut.
Clar que sí. Coses grans, coses totxes.
Sí, sí, contra més gran.
Millor. Molt bé. Molt bé, Pablo.
Jo és que la millor de temporada em sembla que és la de dilluns vinent.
Ja anunciant coses.
Jo, de fet perquè... em quedo amb aquestes dues, eh? Jo també sóc molt de...
Jo la rata...
Dies perquè defenso les figures de dones... evidentment com a dona que sóc. Per tant, aquestes dues són de les meves preferides.
García en una rata. No, molt a favor, d'altra banda. I a més, a la rata li tinc un carinyo especial per tot, per com va anar l'entrevista, sí. per com ho van explicar. És a dir, una rata que es van fer ells així a trossets.
Sí. Mm-hmm. De fet, aquest estiu, en principi, vaig a visitar-los allò in situ, acceptant la invitació que em van fer.
Però has dit alguna cosa la setmana que ve. Què passa la setmana que ve?
A la setmana vinent hi ha una bèstia per mi molt important.
D'acord. Sí, doncs pots avançar res més d'aquí. Hasta que puedo leer, no?
Bueno, que si Déu vol tindrem convidats.
Molt bé.
Si no, convidats.
Si no, trucada telefònica al
cotxe.
A dos cotxes, Pablo.
Si no,
haurem de trucar a dos cotxes.
Tenim dues línies. No
passa res, cap
problema.
Perfecte.
Doncs, Pablo, crec que podem anar a una altra secció ara, no?
Bé, no sé si ens arrepentirem.
No,
si
no crec que no.
Jo me'n pareixo ja només d'haver-la creat en algun moment o altre.
Bé, doncs pues, llancem.
Llancem la següent secció i què passa.
Joc de comptes.
El nostre inefable Jordi Mateu, que avui no pot ser a l'estudi per motius, segons ell, Eliad Parda.
I he de fer molta feina.
I he d'enviar molts correus.
Exacte.
Textualment. Aquest era el missatge.
Sí.
Sí, sí. Un crac, com no n'hi ha d'altre. Què has triat d'aquesta secció, Pablo?
Bé, ha estat una secció intermitent.
Secció intermitent, gran, gran concepte.
Sí.
Tu mateix també pots anar posant el...
No, no. Jo he començat a buscar i ha sortit el que ha sortit.
Sí, senyor.
I bé, doncs, posats a triar personatges, hem triat un dels primers. I hem triat una dona, l'Ermessenda.
Dels primers que va fer en, sí, en Jordi, justament. I
no, hem tingut l'Ermessenda, en Jaume I, el Cristòfor Coleòm,
i
alguns més, per allà. I
sí, n'hem tingut algun més, sí, cert.
I Ferrer Pilós no va passar també per aquí?
No, algú, va haver-hi la intenció.
Algú demana a Roger de Flor i no s'ha fet.
No, sí, i jo diria que en Guifre el Pilós tampoc ha arribat a materialitzar-se.
A mi m'agrada que el Jordi tingui aquesta relació amb la secció igual que la té amb la seva vida. És a dir, podeu fer això, si us plau, i va, si envieu-me coses que no li faré ni pito cas.
Exacte, que és el que diem sempre de fet, nosaltres.
Igual. Hem tingut més ull de polls que no jau de comptes.
Sí,
sí, que en principi no l'havíem de fer aquest any, però bé, és igual.
El que passa que repassar un ull de poll...
És complicat, no?
Complicat, complicat. Ja. Així que, bé, hem preparat un joc de comptes que escoltarem ara, dedicat a l'Ermessenda.
Doncs som-hi amb aquest ull de poll, no, amb aquest joc de comptes de l'Ermessenda Carcassona.
Joc de comptes.
Avui, Jordi Mateu ens porta la dama de ferro.
Exacte, la dona més poderosa de Catalunya. I no estic parlant de Pilar Rahola. Estic parlant d'Ermessenda de Carcassona.
Ermessenda.
Per un moment havia dubtat.
Ermessenda de Carcassona. Que, direu, per què es diu Ermessenda de Carcassona? Perquè va néixer a Carcassona. Vale. Xiste molt dolent, perdó.
Monologuista.
Perdonat.
Va néixer a Carcassona. Carcassona és una ciutat... Ara és una ciutat que està plena de guiris i restaurants, però abans era una ciutat medieval molt que te cagues, molt guai.
Fortificada.
Superguai. Superguai. Es va casar amb el comte de Barcelona, Ramon Borrell, i va ser comtessa consort de Barcelona, Girona i Osona. Vale? El seu marit es va morir, llavors el marit en el testament li va deixar els tres comtats en condominis, en violarium, que posa aquí, que vol dir que tota la vida serà, és a dir, vull dir, serà consort dels comtats, i els va tenir que compartir amb el seu fill i després amb el seu net. D'acord? Fins aquí sí?
Fins aquí sí.
Vale. Entesos.
Ho hem entès.
Què va passar? Pues que aquesta tia pues, tenia molt poder, no? Llavors els nobles que hi havia quan el seu marit es va morir i el seu fill encara no era prou gran per regnar, què va passar? Que els nobles van dir, a esta tia nos la petamos.
Aquesta la fotem fora per usar, no?
Pues no. Pues la tia tenia ja uns parellos i va dir, pues no. El seu fill, Ramon... Ai, Balanguer Ramon.
Berenguer Ramon.
Balanguer Ramon, vale?
És que no tenien gaire...
Berenguer Ramon.
O Berenguer o Ramon o...
Sí, tots es deien
igual. O Borrell o sí, algo.
Va començar a regnar juntament amb ella, però va haver-hi mals rotllos i van decidir partir-s'ho. Llavors, el Berenguer Ramon es va quedar a Barcelona i Osona, i l'Ermessenda es va quedar amb Girona, que mola més. I ja està.
Girona mola més.
Però el seu fill va morir de forma sobtada, que això, entre els nobles de l'època, vol dir que t'he matat seguro. ¿Vale? Perquè tu eres pagès i et mataves, els pagès eren matats. Però un noble, quan es moria sobtadament...
Era
és que
algú l'havia matat,
té
no?
Té molt pelat, xaval. ¿Vale? Llavors, què va passar? Que quan es va morir el seu fill i el seu net encara no era prou gran per regnar sol, doncs va tornar a regnar ella sola. Fins que el seu net va tornar a poder regnar...
Va ser gran
per tornar a regnar. Però va tornar a haver-hi mals rotllos, perquè aquesta família era... Com es deia el seu fill?
Ai, el seu net. Ramon Berenguer.
Exacte, al revés. Berenguer Ramon, Ramon Berenguer. Aquí som originals.
Clar, és que van dir... Per què canviar? Si este ja funciona...
Canviem l'ordre.
Per què canviar?
I preguntareu, per què va haver-hi mals rotllos en aquesta família?
Per què va haver-hi mals rotllos?
Perquè el net es va voler casar amb l'Almodis de la marca, vale? I la seva àvia no volia, vale? Perquè tenia unes... Vull dir, la llei de matrimonis que tenia ella no permetia... Llavors el tio va dir, pues jo em vull casar amb aquesta pava, vale?
Es va rebutar.
I l'àvia va dir, pues saps què? Que t'excomulguem. I va demanar a l'església que l'excomulguessin.
Perquè va dir el modis,
exacte.
Si estigués Ermessenda encara, però el modis.
I per què li van fer cas? Perquè l'Ermessenda donava molta pasta a l'església. I clar, tenia comprada l'església. Llavors l'església va dir, Ningú problema. Que aquest
ningú
tio...
problema. Ningú problema.
L'excomulguem, però ja. Vale?
D'acord.
L'Ermessenda tenia tres germans. Sí. Vale? Ojo els noms, perquè... És a dir, ella era filla del comte Roger I el Vell de Carcassona. Vale? Llavors, els fills es deien Ramon Roger...
Roger Ramon.
Bernat Roger. I Pere Roger. Ah, que... vale? I la filla com li dius? Ermessenda. Que dius, posa-li Rogera. No, Ermessenda.
És que Roger, vale? És molt lleig. Roger és molt lleig. Ermessenda és més,
exacte,
maco.
Llavors, com que l'Ermessenda tenia contactes a l'església, va fer que el seu germà fos el bisbe de Girona. Vale? Quina cançó sona? No...
Una de... Aquesta, ja està, ja la sents, sí, t'agrada, Juli, va, fica.
Ermessenda es va casar, aquí m'agrada perquè ho he tret de la meva font de sempre, posa que es va casar quan tenia entre 14 i 19 anys, que això m'agrada perquè dius, tens 5 anys com de marge, saps?
T'has pogut casar entre 5 anys.
Entre 14 i 19 anys, decideix quan vols.
El mateix, eh? El mateix 14 que 19.
Exacte, és igual.
És exactament el mateix. Vale. La vida de l'Ermessenda és molt llarga, no tenim massa temps, podria dir moltes coses, vale? Però és que clar, és que dona per 5-6 programes. Com ja sabeu, TV3 va adaptar la seva història amb una sèrie de 2 episodis on sortia la Laia Marull fent d'Ermessenda.
I es va gravar, vale? Aquí algunes parts, al monestir, oi?
I va ser del mateix director que... Us en recordeu d'aquella sèrie que es deia Comte Arnau?
Sí.
Que feia el Pere Arquilluer,
sí.
Que tenia aquella veu que flipes. Pues era dels
mateixos. Era el mateix director.
Exacte, el mateix director i tal. Aleshores, una cosa curiosa. Ermessenda té... Ja sabeu que amb la gent així famosilla de l'època, bueno, de la història, sempre tens carrers, places...
Sí. Coses.
Ermessenda de Barcelona només té un jardí.
Però igual a Girona té quelcom, no?
Jardí d'Ermessenda de Carcassona. Que dius, home, una tia tan important.
Que només té un jardí.
Només un jardí. Jo li posaria alguna cosa més, no? Una avinguda, un carrer, una plaça més gran. Llavors jo tinc una proposta.
Ah,
ara que es busca no? Fer uns canvis a l'estadi del Barça, jo posaria Estadi Ermessenda Futbol Club Barcelona. Perquè trobo que és una cosa tan gran com, vull dir, com ella. És rotllo pam.
Si em permets, jo crec que li queda millor el del Roger de Flor.
No, s'accepta el debat.
Estadi Ermessenda Futbol Club Barcelona. I si no, podem traslladar a l'estadi que... tot això de no sabem si jugarem quan siguem independents,
sí,
igual.
Sí.
Jo traslladaria l'estadi a Carcassona
directament,
i així jugaríem a França però tindríem l'estadi, llavors es diria
Ermessenda de casa teva,
Carcassona.
Molt bé, Jordi, doncs
què així... us sembla la meva flipada? Ell sense fumar ni res,
brutal.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Des d'aquí el nostre aplaudiment pel Jordi, perquè realment es va currar molt aquella sessió.
Sí.
És una llàstima que no ho tornis a repetir.
No, perquè segons ell donava per 5 o 6 programes més, però es va quedar amb un i prou.
Un gran, com no n'hi ha d'altres.
No.
Justament també en aquell programa apareixia la Mercè, Mercè Andrés, també.
Exacte.
Antiga directora d'aquest programa, que va participar en els 3 primers anys de Nitrat, i que des d'aquí doncs la convidem a participar a un dia que farem d'aquí poc, d'aquí a uns 15 dies, farem alguna cosa.
Molt bé.
Ja us direm el què.
Sí.
Mentrestant, informar-vos que de moment en aquesta secció de l'agenda, com sempre, intentem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat fan arreu del país, però abans us hem de dir que avui s'ha presentat ja el programa de la Festa Major.
Aquest dilluns s'ha presentat el programa complet de la Festa Major de Sant Cugat, de la qual en parlarem extensament, però a l'espai d'arrel. Ja us avancem que tindrem teca i de la bona.
I de la bona, i tant. Però com dèiem abans també, parlant amb el sensor, els gausacs tenen un cap de setmana intens.
Aquest dissabte els castellers de Sant Cugat seran el primer cap de setmana de la Festa Major de Reus, on actuaran amb els Xiquets de Reus i els castellers de la Vila de Gràcia. I diumenge seran a la Diada de la Grallada de Vilanova, amb els Bordegàs de Vilanova i els castellers de Sant Cugat.
I justament també aquest diumenge tindrem moguda.
Els geganters seran a la segona trobada de gegants amb diversitat funcional i els bastoners seran a la inauguració del Cau Berenguer.
I alerta, per què?
perquè queden 15 dies per la festa major i els assajos del Paga-li Joan ja han començat i ja funcionen els dimecres i els divendres. A 8:15 del vespre tenim els petits i després, cap a una horeta i mitja més tard, és els assajos dels grans. Sobretot, penseu que si no el sabeu, us heu d'apuntar els assajos per poder fer-ho com Déu mana el dia de la ballada. Recordar-vos que és en el passeig dels plataners o al passeig del Paga-li Joan.
Exacte, que és justament a dins dels jardins del monestir. I recordar-vos que s'han acabat el termini de les inscripcions ja i que ja se'ns ha... ja estan omplertes, diguéssim, les inscripcions del Paga-li Joan.
Ja no es pot apuntar ningú més.
Un plertes com el concurs de rassos que ja veurem. En parlarem la setmana que ve. De moment, sí. Anem cap a l'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè en Jordi, en el moment que torni al programa, s'hagi destripant jocs mítics i històries, el joc de comptes i a l'ull de pou.
I que sapigueu que envieu el que envieu quedarà sense cap potes ni mans i que a sobre segurament ni us agradarà ni us caurà bé, però bé, és així en Jordi.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles, però queda atenció que queda només un o dos programes de nitrat per això.
I a més recordar-vos que tindreu opció a guanyar un llibre bestial del celler de llibres, que sí, Marc?
Sí.
D'acord.
Que l'últim per això ja està atorgat.
Ja està atorgat.
Ah, ja el tenim.
Ja tenim.
Té guanyador.
Qui? Té guanyador? Qui?
Sí, fa mal de dir perquè... però és el Roger.
El Roger...
Ricard.
Roger Ricard, vale, és que és important, perquè hi ha molts Rogers a la vida.
Exacte.
És en Roger Ricard, que és el que ens va proposar la bèstia... que si sí, podem obrir el programa especial i si no l'any vinent.
Molt bé, perfecte.
Doncs vinga, va, que marxem.
I arribem al final del 35è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i ja sabeu, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, com sempre, en Avet Porqueres, en Martre B, en Jordi Mateu des de casa seva, o enviant mails a Paula del Canto. Avui sí que sí, molt present, vies de so i el micròfon i talls de vida. I jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha parlat fins ara. Nosaltres marxem fins la setmana que ve, que serà molt gros. Vinga, va, adéu-siau!
Adéu, adéu!
Adéu.
Cugat.cat. Notícies.